vist encara. No, 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 perquè ahir doncs, estava per mirar aliments. No estava per mirar aliments.
També és veritat.
Però meravellosa, segur. Tu l'has vista?
Sí, sí, està per aquí fora i és espectacular.
Ara, al sortir de l'estudi la buscaré.
Escolta'm, les 10 del matí, ui, el que portem ara.
Escolta, no. Tots els microbis cap a mi.
Exacte.
Però t'ha arribat algo?
Sí.
Ens, de debò? No crec.
El pròxim dia direcció cap al carrer.
No ha sortit res.
Què?
No sortit
re. Com ho tenim,
escolta,
això?
Escolta, bueno, cabals, canals i... He fet una barreja entre caves i canals. Caves, canals i Montner amb NG Minada, els sí. Autèntics, que ens regala aquesta magnífica... Aquí, aquestes magnífiques entrades per visitar la Sagrada Família. Hem de dir una cosa avui.
Compte avui, eh?
Perquè tenim tal que quantitat...
Està tenint èxit, la cosa.
Tenim tanta demanda sí. d'entrades per anar a visitar
broma,
la Sagrada
això,
Família...
Eh?
No, no és broma.
Truquen cada dia.
Que avui doblem l'aposta, Trias.
Sí, eh?
Tenim dues entrades dobles.
Ep.
Dues entrades dobles.
I dues
ampolles de cava, Canals i Montner.
Compte, eh?
Per als primers oients que truquin al següent número, el número del directe d'aquí de Ràdio Estrel. 93 409 27 71. El número és 93 409 27 71. Podeu trucar a partir de ja aquest número de telèfon, el del directe.
Atenció una coseta, Rafa. Si ja sou guanyadors
sí.
d'aquestes entrades...
No abusem.
No,
siguem
generosos. No, no podem fer-ho, no podem donar-ho al mateix.
Està prohibit.
No. Per tant, les bases... no podem trucar la mateixa persona, no pot trucar si ja ha guanyat... aquestes entrades i aquest...
Perquè, no és, perquè, aquest cava, perquè el regal no és anar a viure a la Sagrada Família. És anar un cop. T'imagina que tens totes les... No, no pot ser. Hem de repartir la felicitat entre tots els nostres oients.
Absolutament.
I tothom té aquest dret de participar. Per tant, tenim dues entrades dobles per visitar la Sagrada Família. A més, si ets guanyador o guanyadora, quan vingueu aquí a Ràdio Estera a recollir la entrada doble, us endureu també de regal aquesta ampolla de caves, canals i munt.
Mira, tira una cosa. Ara... mateix tenim una entrada doble.
Repartida.
Sí.
Perquè ah, hem repartit ja
hem
una?
Hem repartit una. Mm. Per tant, ens queda una entrada doble i una ampolla dels caves canals
Montner. No va 10, eh? Rapidet, allò. La trucada és ràpida, eh? Que...
Val, mira. Ignasi, bon dia.
Bon dia.
Home, Ignasi, què tal? Mira com riu l'Ignasi, perquè és feliç.
Clar, Ignasi, que estàs content de rebre aquestes entrades per la Sagrada Família i aquest cava, canals i Montner.
I tant, perquè havia trucat diverses vegades.
Ah, ep,
ah. Algú.
No és que no saps, el que va, el bueno. que va sol·licitat, això. Feu una cua sí. cada matí els oients.
Sí.
Ignasi, tu ets de Barcelona?
Sí. Bueno, ara visc a Castelldefels.
Ara visc a Castelldefels, eh?
Quan
fa que no hi vas a la Sagrada Família?
Bueno, doncs mira, fa bastant temps, eh? Vull dir, bueno, vaig anar el dia que vindrà el papa, però per fora, no?
Uh-huh.
Ah, doncs ara entraràs per dins. I a més ara tenim ja les torres totes inaugurades,
sí, sí.
la
sí.
de Maria, la dels evangelistes, allò és una meravella.
Si fa temps Ignasi. Que no hi vas, Ignasi, la trobaràs canviadeta, eh? També
sí,
t'ho dic.
Sí, amb la... Sí, bueno, com a mínim és completa.
No, no hi vaig molt, cada dia vaig a Barcelona. El que passa que ara estic dormint de Maria Castelldefels. No?
Perfecte. Doncs escolta, abans d'anar a la Sagrada Família has de passar per aquí per Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 67, aquí al barri de Sants. Et farem el besamanos.
Sí, sí, sí.
I rebràs les teves dues entrades. No? I l'ampolla de cava Canals i Montner per aquestes festes, per poder gaudir-la també en família. Ignasi!
Gràcies per escoltar-nos, eh?
Ignasi!
Vale, no, és la ràdio que m'agrada molt, eh? És tranquil·la i parleu, tot és molt correcte.
Que bé, gràcies, Ignasi. Una abraçada ben gran cap a Castelldefels. Que vagi molt bé.
Vinga, gràcies.
Adéu. Adéu.
4 minuts que passen de les 10 del matí. Primera entrada sortejada. En una... tenim una altra, eh? Recordeu, 93-409-2771.
Exacte.
Si voleu aquesta entrada doble amb el cava Canals i Montner, que anirem sortejant, si no truqueu ara, al llarg d'aquest programa.
Exacte. Ignasi ens ha descrit com una ràdio correcta.
Espera't. Espera't, durem temps, eh, però... Però em sembla que ja està sent repartida... Mira, ja està sent repartida la segona entrada doble.
Narrem el que està passant a la
no.
peixera.
És que ara s'han saturat les centrades.
No, 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 sí, sí, em diuen, normal, que, no, em diuen que no.
Clar, és que jo, perquè sóc treballadora de Ràdio Estel, però és que jo també trucaria, eh?
Exacte, clar.
Sí, jo també. És així, és així.
Sempre doni gust anar a la Sagrada Família.
I a més, una ampolla de cava.
Clar, però, clar.
És que, perdona, però és una promoció. És, una...
sí, sí, sí.
És un regal meravellós.
Sí. Unirem dient això durant el programa, eh?
Quan vulguis, tries.
Si ens queda aquesta entrada doble, nosaltres que anem a publicitat, tornem de seguida amb la tertúlia esportiva. Fins ara.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller. Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara, amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Els Tribuneros, amb els periodistes esportius Carlota Sambola, Pol Corredoira i David Balaguer i l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club, Quico Parcerisses.
9 minuts que passen de les 10 del matí. Quico, què tal? Bon dia.
Bon dia.
David, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Carlota, què tal? Com estem?
Bon dia.
Pol, bon dia de nou.
Hola, hola.
Què? Com ho comencem, això?
Ho comencem, evidentment, no pot ser d'una altra manera, amb la ressaca de la Champions League.
Atenció, sisplau. Pel Futbol Club Barcelona...
No, ara et riuràs.
La següent alineació.
No, no.
Què?
L'himne de la Champions en directe...
Pell de gallina,
no té comparació alguna.
Pell de gallina.
Però cap comparació. Hi ha molta gent que la xiula pels seus motius, però crec que estem d'acord que és una del, és un dels fets no futbolístics relacionats amb el futbol més xulos de viure.
Sí, sí, sí.
Sí, no,
irracional, eh?
I com que l'escoltàveu poc, en Barça...
Però feia dos anys, eh? Dos anys que el Barça no passava vuitens de final. Matemàticament ja ho ha aconseguit amb la victòria d'ahir per 2-1. Una victòria que va tenir dues parts diferenciades i que va tenir dos protagonistes. Els dos comencen pel nom de pila, Joao. Els dos són portuguesos. I així valorava el partit Xavi Hernández al final de l'encontre.
Hem anat progressivament de menys a més al partit. La segona part és molt bona. Molt bona perquè entenem l'home lliure, perquè progressem, perquè juguem a camp contrari. Bé, jo crec que avui fem un pas endavant molt, molt important, més enllà de la classificació, que significa moltíssim pel club, per nosaltres com a staff, pels jugadors.
És important,
fer,
eh?
Podríem fer el programa en tot el programa amb la cinta.
Jo ho compro, eh?
En qualsevol cas, la classificació que ja està matemàticament aconseguida amb els gols de Joao Cancelo i Joao Félix. I volia preguntar-vos, perquè, com comentàvem, una primera meitat i una segona meitat molt diferenciades, amb un Barça molt diferent, jo volia preguntar-vos les vostres impressions i, sobretot, sobre aquesta classificació que deixa enrere èpoques pretèrites allunyades de la UEFA Champions League.
Bueno, amb el 0-1, és el que parlàvem ara abans d'entrar, que si en l'última jornada el Shakhtar i el Porto hi havia alguna coseta pactada, el Barça podia tornar a quedar fora. Sembla increïble després de tots els partits que havia guanyat. Però sí que és cert que està ficat en aquesta... Jo crec que és més soroll que una altra cosa, que realment... Que, bueno, ara tot el tema de la pressió, de la premsa, tot això que estan traient, però el joc del Barça, bueno, està deixant una miqueta que... Però jo crec que és més soroll que joc, la veritat. Jo penso que el Barça tampoc està jugant tan malament, o sigui que és cert que la segona part es van veure més sueltos, però bueno, penso que són èpoques de la temporada.
Jo crec que, en primer lloc, hem de ser molt contents, perquè...
Ho diu amb un somriure d'orella a orella,
Després de dos anys ens hem classificat per les fases eliminatòries, però crec que el Barça juga un joc molt just. No pot ser que contra un Porto pateixis fins a l'últim minut. Sí que és veritat que la segona part va ser molt millor, però el Barça ha de millorar molt si vol continuar pujant nivells a Europa.
Et dona la sensació que aquest any el Barça, que històricament no ha tingut sort amb els sortejos, o de vegades no n'ha tingut de sort amb els sortejos, que aquest any ha estat l'atzar que l'ha beneficiat? Perquè amb un grupet una mica més complicat... Ai.
Palma, ai.
No ho sabem, clar, no sabem què hauria passat, però veient com està jugant i veient les sensacions contra equips eminentment més fluixos que el Barça, perquè, clar, quan surt aquest grup, d'entrada...
Bueno, tothom va dir...
Què penses quan veus aquest grup?
Que la tercera jornada ja està fet.
Ah, un sorteig benèvol.
Un sorteig molt benèvol. I després, home, no diria que el Barça... Clar, acaba patint un equip que una jornada abans d'acabar la fase de grups està classificat? No, en realitat no. Però sí que, clar, aquest partit d'ahir era determinant i el Barça el va guanyar. Al final és això, al final el Barça va guanyar el partit d'ahir, 2-1, pot haver patit, pot no haver patit, però el Barça va guanyar el partit. I per tant està classificat. Però sí que és el tema aquest de la sensació. Les sensacions són molt importants a la vida, molt importants. És veritat o no? Les sensacions, en tots els aspectes, quan tu tens sensacions negatives amb coses, amb relacions, amb històries, atenció que això no acaba de funcionar. I pots anar salvant els dies, Pots anar salvant els dies, però...
Parlant de sensacions, David, i que tu domines molt això, què fa que un equip gran, a priori, com el Barça, amb equips petits, es faci petit?
No, jo crec que el que acaba passant és que... ell ha fet servir una paraula al Quico, que és la pressió. Crec que el Barça en aquests moments està molt pressionat. I quan no estàs pressionat, tu surts a jugar contra els equips petits sabent que te'ls menjaràs i te'ls menges, i quan estàs pressionat, dubtes. Un equip petit et pot generar molts dubtes. La pressió és nefasta a la vida. I clar, estem parlant de jugadors amb un potencial enorme, els del Barça, però que sota pressió són humans. I quan ho deia també el Pol fa un moment, clar, també és les característiques d'un partit. Si tu agafes i comences a jugar aquest partit i al minut 10 Joao Cancelo et fa l'1-0, és diferent. Però clar, és que s'avança el Porto.
Clar.
La primera part... I el Barça té sort d'empatar ràpidament.
És que si no...
Perquè si no, i clar, tot això ja comença a crear com aquella remor en un camp de futbol, aquells murmuris... Sí, els murmuris aquells que es detecten des del terreny de joc. Saps allò? Aquell...
Sí.
Allò és molt bo, eh?
Quan un falla un control, s'escolta...
tot això està allà, col·locat damunt de l'estadi.
És així.
I això només passa a llocs on s'ha de guanyar sempre. Això només passa... Els runruns, normalment, els equips de mitja taula baixa... No, perquè tot va bé. Quan vas empatant o vas guanyant, tot va bé. Inclús perdent, t'ajuden, no? Camps del Rayo, històricament, Getafes i companyia. Però en equips de dalt, hi passa a totes les categories, eh? El run-run, que agraeixin 4 a la grada, el run-run és molt bèstia.
I és, eh?
Simeone deia en roda de premsa ahir que també va aconseguir el passi matemàtic per 8ens de final, d'alguna manera, no? Que estava content perquè ho havien aconseguit una jornada abans, no? Com que aquesta jornada
ja ho recordava.
Exacte, no? Sobrava aquesta jornada. Ha passat el mateix que amb el Barça, però són contextos diferents, més venint de totes les baixes que arrossega el Barça. Penso en Gavi, penso en Ter Stegen, que ahir va tornar a no entrar a la convocatòria en detriment d'un Iñaki Peña, que ho va fer prou bé.
Sí,
no sé com el va veure, dos partits seguits titular, ahir ho va jugar prou bé, jo crec.
Home, quant de temps portava sense jugar? Iñaki Peña.
Va buscar la dada, però Déu-n'hi-do.
Molt.
Déu-n'hi-do, sí.
El David ha dit una cosa molt important, que és el tema de les sensacions, i jo penso que porters i puntes, les sensacions, o sigui, és algo primordial. O sigui, la sensació dels porters i la sensació dels puntes, tu mires com a entrenador... I és algo, però molt bèstia. I clar, un porter, jo l'altre dia, per exemple, al camp del Rayo el vaig veure nerviós. El primer gol, el gol del Rayo, triga una hora a aixecar-se del terra. Això són sensacions, de que no et tires quan hi havia un golpès, te'l tapen i després trigues una hora a aixecar-te. Penso que pot fer molt més. Però clar,
mira,
quan fa que no jugava?
Sí, amb això dels porters, mira l'any passat l'Espanyol. Que una arrencada nefasta amb els porters et condemna a baixar... És això, eh?
No, i després, el run-run amb els porters fa que el que entra està més tens que la pell d'un tambor.
Els porters, sí. L'avi de la Carlota.
Sí, no, clar, ell ho sap perfectament.
És veritat.
Va ser porter.
Sí.
M'ho he explicat avui, mira, és que volia dir, en algun moment de la tertúlia volia dir...
Ramon Coll.
I m'ha servit l'assistència. Va jugar a l'Espanyol. I ho he mirat per internet, 40 partits, el primer equip de l'Espanyol.
L'hem de convidar a la tertúlia.
Poca broma.
I tant, és supercontent.
No, exacte, i això dels porters, però és que és veritat. Els porters...
Sensació
la porteria, pura. La porteria és una posició bàsica. Posició bàsica, ara.
Hi ha porters a vegades que estan en un moment de la temporada, en un moment de forma, en un moment de confiança i de sensacions, que dius, li poden xutar les vegades que vulguin, que no li faran un gol. I en canvi veus porters, pues, que passa, i durant un partit, els estats d'ànim que van canviant contínuament amb els porters i amb els delanters, és una passada el que es nota, però molt bèstia.
Sí, el meu avi m'ho ha dit sempre, que la pressió que té un porter, els jugadors ja tenen pressió, però la pressió que té un porter és multiplicada per 100. Perquè ho ha de fer bé sempre.
No, és que quan posis la mà un dit cap amunt, un dit cap avall, és gol.
Exacte.
Sí, perquè a més t'arriben quantes... Home, en un partit que hi hagi moltes ocasions de gol, sí, potser et xuten 10 vegades. Però un porter potser té 3 intervencions o 4 en un partit, no són més.
Futbol d'avui en dia hi ha molt poques.
Molt poques. Xuts entre els 3 pals que el porter hagi d'aturar una pilota, potser són 4 o 5. Tu imagina't el que suposa això.
I de fet, en molts moments de la primera meitat, no, hi havia aquest run-run de veure com jugaria de peus, no va acabar de tenir una bona sortida de pressió, al final va estar una mica més lluït. Per fer-vos la dada, va jugar el Barça B la temporada 21-22 amb 9 partits disputats, va estar cedit al Galatasaray, on va jugar 6 partits de temporada 21-22.
Sí, correcte.
Amb el Barça jugat...
Va jugar contra el Barça, no?
Sí.
Correcte, sí, sí senyor. Sí.
Que ho va parar tot.
Un d'aquells 6. Sí, va estar molt bé. Partits jugats amb el Barça, temporada 22-23, 2.
La porta 17 partits en 3 temporades.
I 23-24, partits jugats, 2. Vallecà, no? I aquest de Champions. Que vull dir que al final també és el que diem sempre, no? Ha d'estar preparat perquè és el que s'espera d'un porter suplem. Bueno, clar, però igual el fots allà... Mira quin merder hi havia amb Pinto, el recordeu?
Sí.
Manuel
sí, sí.
Pinto? No, i ara ja...
Sí, perquè la personalitat de Pinto no el trobes, que era capaç de sortir per anar-te 3 penals, no? Sí, un dia ho va fer a la Copa del Rei.
Sí, però, bueno, no sé...
No, però sí que és veritat això, no? La figura del porter suplent.
No l'hem comentat, eh?
No, aquesta és molt bona, la figura del porter suplent.
17 partits en 3 temporades.
No se'l llegia una opinió l'altre dia que deia, oh, un porter suplent està per fotre la titular tota la Copa del Rei, si vols.
Sí, però...
Ah, i ves al camp de l'Arenteiro i... Oh, clar, que et pengen boles a l'àrea i treu-les.
Bueno, i l'Arenteiro, que per ell serà la UEFA Champions League, eh? O sigui, que vingui el Barça, clar, clar. Una cosa espectacular, és que és veritat. Sí, sí. És una figura...
És una figura... Bueno, hi havia el Jorquera, el famós Jorquera.
Sí, és veritat.
Va jugar mig partit en no sé quants anys.
Eh? Però quants anys va estar igual?
I va ser suplent del Barça durant molts anys.
Molts anys, sí, sí.
De fet, deu tenir alguna Champions, de les que es van guanyar, la deu tenir. O potser no.
Ara tu
sí, però això es pot
mira,
dir, eh?
Molt fàcil. Temporada 3-4, juga dos partits. 4-5, en juga un. I la 5-6, en juga tres. No oblidem que Gavi Milito va guanyar un sextet lesionat de creuats tot l'any. Vull dir que són aquestes paradoxes que té el futbol, que fins i tot un tio que té 9 mesos de baixa, que ni era titular, t'aconsegueix els millors registres que podria signar un futbolista, no? Aquí el porter suplent jo crec que fins i tot té més pressió que el titular, perquè el titular ja, d'alguna manera, sap que jugarà. Però el suplent, que moltes vegades fins i tot enganxa allò jugant, el cas més que jo recordo ara és el cas d'Iker Casillas, que si us en recordeu, debuta perquè César Sánchez es lesiona a finals dels 90, si no recordo malament. Que tu imagina't un tio que no passava de ser un pipiolo, Iker Casillas.
Sí.
El tio es lesiona...
17 o 18 anys, em sembla.
Sí, era molt jove.
Es lesiona el titular i ha d'entrar en partit de Copa d'Europa.
Sí, és molt fort.
Jo diria que era Glasgow, en aquell partit.
I ho para tot.
I ho para tot. I des d'aleshores, no, quan es recupera César, diu a l'entrenador, no, si, escolti, jo tinc aquest tio de 18 tacos,
m'ha funcionat.
Vostè no li queden masses més, no, jo em quedo amb aquest. I a partir d'aquí, que si ja es va tenir la carrera que va tenir, no?
Però, sí, sí. És saber aprofitar la teva oportunitat.
Sí, sí.
Quan sorgeix una oportunitat, aprofitar-la.
No, i aquestes encara que entra des d'inici. Però el que tu dius de que es lesiona a minut 20, minut 15, que entres fred, el primer xut...
Que després, quan tu aprofites la teva oportunitat, després també... No només és un dia, perquè hi ha hagut futbolistes que han aprofitat molt bé la seva primera oportunitat i després s'han diluït i no han fotut res. I després és aprofitar la primera oportunitat i després aconseguir mantenir aquell nivell. És molt complicat. I per un porter és que... És... Sí, mira, bueno, avui hem parlat dels porters perquè... Sí, això de l'Iñaki Peña, però crec que és un tema molt interessant, el tema de la figura d'un porter i el porter suplent, a més.
És una posició molt complicada molt, i molt difícil de gestionar per un cos tècnic, eh? És dificilíssim de gestionar. Perquè, clar, si tu apostes per un porter, tot el que parlis d'inici, que li expliques, no? Firmes un porter per jugar sempre i l'altre, si tu ets clar amb ell, sí, ho pot entendre.
Sí, sí.
Però durant la temporada els jugadors ja no se'n recorden del que vas parlar.
Sí, sí, sí.
I és molt complicat de gestionar. En aquests nivells, evidentment, està clar que el porter que vagi al Barça és per ser suplent.
Ja ho sap.
Ter Stegen està molt consolidat. Però, clar...
Perdoneu, és que ho estic llegint ara i m'ha colpit una mica. Acaba de morir el professor universitari i historiador molt estimat a casa nostra, Joan Beculla.
Hosti.
Als 71 anys, va participar molt en mitjans de comunicació, va donar grans classes magistrals d'història, amb una bibliografia completíssima sobre la història de Catalunya, sobretot la contemporània. Doncs bé, ens acabem d'assabentar que ens ha deixat la figura d'un dels grans, que per cert es va fer un homenatge fa ben poc, on hi eren tots els presidents de la Generalitat, eh? Mm-hmm. Des de Jordi Pujol fins a Artur Mas, em sembla, hi eren tots, després faltava algun, però també hi era Quim Torra, etcètera, etcètera, amb un homenatge que se li va fer fa ben poc a Joan Beculla. Des d'aquí el nostre condol a la família i als amics, eh? Perdoneu que ho llegia ara, per tant,
sí.
ho havíem de desmentar tot plet.
Un habitual de les facultats de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sí, senyor.
Jo crec que tota una generació d'estudiants ha crescut amb les seves històries. I sap molt de greu.
Sí,
parlo perquè
molt estimada,
ara mateix represento tota aquesta generació que vam tenir-lo com a professor i jo crec que es va fer una cosa molt bé amb ell, que tu has mencionat ara. Sé que no ve res a cuento en aquesta tertúlia, però que és fer-li un homenatge en vida.
Absolutament.
Que no sempre s'és a temps. Jo crec que ell marxa sabent que la gent l'estimava. Això és una cosa que és important a vegades, no?
Segur.
Fins aquí la meva...
No sé, David, si vas coincidir amb ell alguna vegada.
Sí, vam coincidir perquè ell participava en el... Quan vam començar a fer el món a RAC1.
Sí.
Et parlo de fut molts anys amb el Xavi Bosch.
Uh-huh.
ell hi participava molt. I clar, després també, quan jo vaig ser durant molts anys productor, i clar, havia hagut de parlar moltes vegades amb ell per citar-lo al programa, els programes on jo participava, si l'entrevistaven, i sí, l'he conegut personalment a través de la professió. I era això, una persona molt amable, sempre molt cordial, i que a més era un savi.
I amb un cap prodigiós.
Sí, i els savis sempre ens atrauen, no? Perquè, clar, t'expliquen coses que són interessants i es fan escoltar. Realment, sí, m'ha impactat, perquè sabia que estava malament, feia temps que estava malament.
Sí.
Però és igual, quan algú està malament, tu vas fent el teu dia a dia i de sobte el dia que apareix la notícia de la mort t'impacta.
I per tancar el tema, crec que va aconseguir una cosa molt difícil avui dia, que és el consens de moltíssima gent, de moltíssims àmbits, de moltíssimes ideologies, en determinar que aquest senyor era un dels grans.
Molt difícil. Molt poc discutit, sí. El que deia totalment Joan Bricullà sempre. Com dèiem, una abraçada als familiars i als amics d'una personalitat tan important pel país com Joan Bricullà. Seguim amb més temes, amb
més
qüestions?
Sí, de fet, aquesta setmana també hem hagut de lamentar la mort de Terry Venables, el mític entrenador del Barça de la Lliga del 84-85, la Lliga coneguda com Ruti t'estimo, que va quedar en la memòria de l'imaginari col·lectiu culer amb aquella retransmissió de Catalunya Ràdio. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, setmana complicada, la que tenim per davant. Comentàvem també el tema de la figura dels porters en clau Barça. Avui torn pel Madrid, que juga un partit força interessant contra el Nàpols. No té res a perdre, deia jo avui a l'informatiu matinal. A priori, el Madrid parteix com a favorit, però els italians van amb tot, tindran 4.000 seguidors a les graderies del Santiago Bernabéu i atenció al que pugui passar. No sé com ho veieu vosaltres.
Bé, el Real Madrid ho té molt fet. Llavors, el fet de tenir-ho ja solucionat fa que el partit el puguis encara d'una manera molt diferent. Clar, el Nàpols, en canvi, no. I aquí voldran ells. És un partit on avui jo crec que té més opcions de puntuar el Nàpols que no pas de no puntuar. O sigui, no parlo de guanyar el partit, però un empat, avui el Nàpols el pot arrencar del Bernabéu. Perquè a més el Madrid bé faria, veient com estan en la temporada, les lesions, la càrrega aquesta de partits, el Madrid bé faria avui de reservar tios.
Sí?
Jo crec que sí.
Sí, però el primer lloc no el té assegurat, no?
Sí, però...
O sigui, el Madrid en té prou amb empatar per passar, però passar. És a dir, el lideratge, he fet els càlculs aquest matí, si perd tot el que li queda al Madrid i la Lazio guanya tot, passa la Lazio com a primera de grup. Mm. Perquè tingueu la idea.
Clar, és important, perquè, ostres, depèn de qui quedi primer de grup, si passes com a segon és un risc potser innecessari a octaus. També és veritat que a vegades el que queda que, segon...
Sí.
No té res a veure, perquè t'agafa el Porto i et pot complicar.
Exacte.
I t'agafa qualsevol equip d'Europa i el futbol d'avui en dia, que està més igualat que mai. Això tampoc té... Però, bueno, si pots evitar cities i coses així, doncs, ostres, millor que millor. Jo crec que avui tiraran amb tot a assegurar primera plaça.
Jo penso igual.
No crec que l'Ancelotti es reservi massa història, eh? Com a molt un dels jugadors... no sé on van el cap de setmana, em sembla que anaven jugant diumenge, deuen jugar, perquè si juguen dimecres jugaran diumenge. També s'estan jugant la Lliga.
Per això. Sí, però sí que és cert que el Madrid sempre li interessa la Champions, molt més que la Lliga.
Sí, no, està demostrat.
Si la Champions, la Lliga moltes vegades per ells és secundària, és molt... Sí. Això ho trobo fins i tot greu, però ells tenen aquesta
mentalitat. Ja aniria bé aquest any, que la deixin una mica de banda.
Jugar dissabte contra el Granada al Bernabéu a 7:15 de la tarda.
Granada amb entrenador nou...
Granada...
Jugant-se la vida, però el Bernabéu...
Tenen una temporada... Bé, l'únic que ha fet el Granada de bo és empatar contra el Barça. Perquè em sembla que porta...
Des del 26 d'agost quan ho guanya.
Porta 7 punts o així només, clar, és que amb aquesta xifra de punts estàs pràcticament condemnat, eh? Sí, bé, sí. Potser no, perquè aquest any estic veient que els equips de la part baixa fan molt pocs punts. I em sembla que hi ha diversos equips que encara no han arribat als 10 punts.
És un descens molt barat, el que...
Bueno, de moment, els 5 últims em sembla que no tenen 10 punts.
Per això, tu fixa't que altres vegades, si tu tens 7 punts a la jornada... Ara no sé si anem per la 14 o la 15, a la 14, sí, crec. Sí. Si tens 7 punts a la jornada 14, estàs molt condemnat, i en canvi aquesta vegada encara dius...
Ets viu.
Marca el descens al Celta de Vigo, que baixaria, té 8 unitats, sí, seguit de la Granada amb 7, l'Almeria amb 3 punts, és virtualment equip de segona divisió, evidentment no es pot dir mai res, però...
Superestar dos partits.
Sí,
perquè per sobre hi ha el Cádiz també amb 9, em sembla, no?
Està el Mallorca amb 9, el Cádiz amb 10 i el Sevilla amb 12.
Però Mallorca i Cádiz tenen un partit menys.
Sí.
Que han de jugar entre ells, que es va suspendre per la per allò del Morici, no sé quina història.
Sí, el partit de Bòsnia.
Que se'n van amb la seva selecció. El Granada només ha guanyat un partit, com comentaves, contra el Mallorca a finals del mes d'agost. El Madrid, però, es presenta aquest partit amb 8 baixes, recupera Jude Bellingham al 100%, de fet ja estava recuperat, però ara sí que ha fet net d'aquesta lesió que arrastrava a l'espatlla. A mi m'agradaria escoltar Dani Carvajal. Ahir va sortir en roda de premsa al costat de Carlo Ancelotti.
Ai.
I obriu un meló. M'interessa escoltar-vos.
Es bastante complicado. Mucha gente habla, ¿no?, de que los jugadores, bueno, pues si no quieren jugar tanto, que se bajen el sueldo. Nosotros nunca hemos dicho que no queramos bajarnos el sueldo. Si al final, porcentualmente, se paga menos, nosotros cobraremos menos. Pero lo que no puede ser es exprimir.
Com diria la pel·lícula, money, money, money,
ara,
must be funny.
Quico Rey, es
Quico
Rey.
Sí, no ningú. Foli, foli. Foli, foli. El sueldo, sí, home. No s'ho creu ningú. Però sí que és cert que alguna cosa s'ha de fer amb el tema del calendari, perquè els jugadors, jo els defensaré sempre, no són robots ni màquines, i penso que 11 mesos a tope... Et parlo dels quatre que juguen totes les competicions, que a més aquests normalment tenen 14 jugadors que se'n van cada peron de seleccions a les seves seleccions, 14-15. Estan jugant 60 partits, 70 partits l'any. Sí, per això cobren, sí. Sí, el que vulguis. Qualsevol bar escoltaríem per això cobren. Però no, la veritat que els cossos no són màquines. I per molta tecnologia que hi hagi de recuperació, és inviable. I alguna cosa s'ha de fer.
Bueno, jo crec que és el que parlàvem la setmana passada. Crec que s'han de reduir competicions i partits, perquè els jugadors al final no arriben. I crec que si això no para, les temporades següents hi haurà molts més lesionats que els que hi ha ara.
L'any que ve la Champions és més llarga. I d'aquí el següent Mundial serà més llarg.
Molt més llarg, sí, sí.
Això vol dir que la següent Eurocopa també ho serà. Clar, anem sumant partits. Llavors passarà com a la NBA. La NBA no entrenen, només competeixen. Juguen cada dos dies a la NBA, sí, juguen tres partits a la setmana. Però paren tres mesos, em sembla, si no sí, vaig
correcte,
equivocat.
Correcte.
Paren tres mesos. I ara es vol fer això. Però vols jugar 8 mesos a tot hòstia amb els clubs,
sí, però...
i després enviar-los 2 mesos a una selecció. Sí, hi haurà jugadors que no hi aniran a la seva selecció i tindran 3 mesos de vacances. Però hi haurà jugadors que seguiran tenint el mateix problema.
Però i a l'NBA, per exemple, sí que juguen, no sé si són 80, una bestiesa de partits, i cada dos dies i tal, però és només la competició de l'NBA. Allà no hi ha ni copa ni històries.
Han inventat ara una.
Ah, sí?
Una copa NBA.
Ah, però això és nou.
Això és nou.
És un format nou d'aquesta temporada. Però, a veure, és un cosí germà, perquè ens entenguem. Juguen els mateixos d'una altra manera. I en un format diferent, però... l'essència segueix sent la mateixa, no? No és una Copa del Rei on juguin altres equips, no hi ha grans al·licients.
Per mi la NBA no té una exigència defensiva molt bèstia, com la que hi ha aquí al bàsquet europeu. Bueno, i són esports totalment diferents, pots fer tots els canvis que vulguis.
Igual, no hi ha l'exigència defensiva perquè no hi ha... O sigui, a veure si m'explico, El model europeu... juguen menys però entrenen més, potser a través d'aquestes estones d'entrenament
es treballa més,
fica aquest treball defensiu.
És que és la... Bueno, és un peix que es mossega la cua.
Clar.
Que jo per mi opino que jugar 8 mesos als clubs, les competicions que toqui, Copa, Champions, Lliga, i després parar i que se'n vagin amb les seleccions... Veig que ho estan proposant molt ara. L'altre dia ho va dir el Xavi, si no m'equivoco, en roda de premsa, i hi ha algun entrenador més que també ho ha proposat. Però a mi em sembla que compactarem. És que, clar, evidentment això està fet per les estrelles, que són els que juguen amb el club i amb la selecció. Però jo no ho veig un format... No ho sé, perquè després jugaran les Nations Leagues, bueno, totes aquestes històries que s'inventen. Doncs jo crec que s'hauria de tornar al model antic, que les seleccions juguen Eurocopa i Mundial, s'han acabat les Nations Leagues i les Pepito Pérez con no sé què.
Les Pepito Pérez.
Sí, perquè és que... I després jugar a la Copa de Lliga i la Champions i fer-ho com sempre. Abans no hi havia tants perdons de seleccions.
Però això ja no... Jo crec que això no té marxa enrere. És com quan de sobte et pugen els preus de les coses. Sí, no, ja ha pujat l'oli i l'oli val una litre d'oli et costa gairebé 10 euros. Exacte, bé.
Ara ja quedarà així.
Quan se solucionin les coses, si un dia se solucionen, et baixaran el preu de l'oli? No. És el mateix amb això. Clar, i el mateix amb això...
No el baixaran?
No. Sento, Joan, però no.
Ja aprofitaran.
T'ha fotut, això, eh?
La benzina la van posar a 2 euros al litre?
I allà s'ha
hagut de baixar, perquè si no s'haguessin cremat benzineres. Però l'han deixat a 1,4, ara està a 1,5, que no s'ha pagat a la vida.
Exacte.
No sé què, ara, clar, perquè la guerra i després la sequera, no sé què, pam, el litre d'oli a 10 euros. Val, molt bé, d'acord. Ara, si això se soluciona algun dia, l'oli baixarà a 6 euros? No, dic... sí, exacte. Baixarà a 6 euros, que és el que potser hauria de costar com a màxim.
Ni de conya.
Ni de conya, doncs això és el mateix. Una vegada has descobert el negoci i que això... Els calés, al final és els calés. Esprems al màxim. I espera't que no s'inventin més coses, encara.
Sí, no, igual sortirà la... que s'ha fet mal a... jo què sé, fes a saber. Que no hi ha oliveres tirant, saps? No sé, alguna història.
Sequera. Escolta'm, anem a publicitat i de seguida que queden més temes, eh?
Parlarem del futbol del futur.
Hosti. Com d'aquí, eh?
Carai.
Propera dècada, el proper segle de futbol.
Però si no, ho veurem algun ja.
Ah, que sí, home, que sí, que viurem 120 anys. Ara.
Publicitat i el futbol del futur, aquí, a la caravana, va.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, enviar-los per veure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res, vull gaudir amb la meva gent, recuperar el temps que la vida ens ha pres.
L'Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el viscut, les nostres guerres i els primers cops.
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva.
Érem Eterns.
Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
39 minuts que passen de les 10 del matí. Seguim amb temps de tertúlia esportiva amb el Quico Parcerisses, la Carlota Sambola, en David Balaguer i en Pol Corredoira. Pol, hola. El futbol del futur.
Futbol del futur, eh? Com us ha agradat el bending aquí?
M'ha agradat molt.
M'ha agradat. Mira bé com sona. El bar farà aquest so a partir d'ara.
Això serà l'himne de la Champions del futur.
El faran robots.
Sí. Per cert, abans d'escoltar l'himne de la Champions, saps que prové de l'himne de coronació anglès?
Clar, evidentment, abans de ser l'himne de la Champions va ser una altra cosa, no? Va ser una altra... Imagino, no?, que no el farien només per ser l'himne de la Champions.
No, perdona, l'himne de la Champions és l'himne de la Champions.
Està composat estrictament per ser la Champions?
Sí, és una modificació de l'himne de coronació.
El podi de la Fórmula 1, per exemple, també posen una cançó clàssica, però ja va existir abans que la Fórmula 1. Clar.
Has acabat la nova temporada, ja, de The Crown?
No.
Igual ni l'ha començat, eh?
Sí, l'he començat. Tres capítols porto ja.
Jo estic esperant que surti la segona part.
L'altra meitat, eh?
Interessant, això, eh?
És com Xavi ahir, esperant la segona meitat.
Sí.
La renovació que planteja... gràcies per valorar-ho. La renovació que planteja la International Board, que pel que ens entenguem és el Comitè Tècnic d'Àrbitres de tot el món, planteja diverses novetats. La primera i més important d'aquesta renovació que es votarà el mes de març és expulsions temporals per motius disciplinaris. És a dir, que si un àrbitre, que si un jugador, disculpeu, es queixa un àrbitre i aquest és l'expulsa...
Pels àrbitres també estaria bé.
Estaria també molt bé. La mítica nevera, no? Podria ser expulsat només per un període de temps, no? Allò que vagi al vestuari, es doni una aigüeta i que torni a jugar. Com ho veieu?
Depèn.
Compte, eh?
A mi t'he de dir que no em sembla malament.
No?
No, perquè moltes vegades ho he pensat. Dic, mira, aquest tio hauria... Clar, després li passa un dels teus i... Però mira, dic, aquest tio hauria de marxar 5 minuts i tornar després.
Tots els esports passen.
És que, clar...
Sí, però depèn del que fa el jugador.
Exacte.
Sí.
S'ha d'establir molt
bé. Si discuteix amb l'àrbit i l'àrbit el vol fer fora 5 minuts, vale. No, però que... si li trenques la cama a un jugador... home, potser que...
No, clar. No, s'ha d'establir bé i després s'ha d'aplicar bé. Que aquí estem, aquí amb el tema d'aplicar... Perquè, clar, després passarà allò... veient com està l'arbitratge, passarà allò que un tio...
¿Por qué él? ¿Por qué no sé qué?
Un tio l'expulsarà en 5 minuts i després a un altre que... No. Clar, llavors aquí està el tema. S'ha d'establir molt bé i aplicar bé.
Totalment.
Sí, i després també limitar-ho. Perquè, clar, si tu... No, protestar, 3 minuts. Una entrada, 3 minuts. Hòstia, està amb 9, eh? No, 5 minuts, 10 minuts... Sí, vale, perfecte.
Sí, exacte.
Però, i després... No, i aquell per parlar, també, perquè seria es veu que mica... només podrà parlar el capità.
Seria ja una mica Kings League, això, eh?
És que, final... jo que som molt mal pensat, jo crec que igual la IFAB
ha fet pensar moltes coses.
Fem idees.
Estic convençut que la Kings League ha fet pensar en moltes coses.
Sí. Totalment d'acord.
És que és normal, perquè hi ha coses que estan bé, i després et diré una altra cosa.
Sí.
Hi ha un tema que s'ha de començar a solucionar ja. Perquè després tu ho veus en una... O sigui, passa una... Ara veureu, passa una cosa en un terreny de joc i tu, 2 segons després, a la repetició, ja ho estàs veient. Parlo d'aquesta gent que no li fan res i fingeix que li han fotut un cop de colze a la cara, per exemple. Això s'ha de castigar, també.
Simulació.
Una simulació.
Entrem en terrenys que són històricament i...
Pantanós.
No, és com cultural, no?, que... És que en el futbol tot això... Jo ho veig tan difícil de controlar.
És molt difícil. Però és que n'hi ha que són molt clares.
No, sí.
És que n'hi ha que són molt clares.
L'altre dia el Cristiano Ronaldo es tira i li piten un penal abans d'ahir o ahir i el tio... Per la veritat li diu que no, que ho hagués fet això fa uns quants anys. Es nota que està de tornada ja. Però
està de tornada i que hi ha un bar que vigila, també.
Sí, però...
Perquè l'haguessin enganxat, no?
No ho sé si entrava allà, eh?
Partit contra el Persepolis.
Sí. Bueno, era Champions League d'allà.
Sí, però això ho va fer una vegada no sé quin futbolista de la Premier en un partit, ara no recordo qui era. El José també diu que ho recorda, però no recordo quin futbolista era, però estem parlant d'un partit important, no hi havia el VAR, estem parlant dels anys, potser l'any 2000.
Jo crec que era Michael Owen.
Pot ser.
Michael Owen.
O Robbie Fowler.
Ah, podria ser.
Un d'aquests dos. Però sí, era...
O sea, lo tenemos, central de datos.
Però en un partit... No havia nascut, tio. En un partit important, i el tio va dir que li van xiular un penal, i el tio va anar i va dir, no, m'he tirat, o no és penal. Això és molt fort, però això no passa.
Els que pot passar és a la Premi.
Sí. Però això, jo dic, quan es veu una jugada tan clara d'aquestes, que un tio li foten una manotada al pit, per exemple, que es veu clarament que és el pit, i llavors el tio es fot les mans a la cara i sembla que li hagin fotut un cop de puny.
El Raúl García el dilluns... contra el Girona ho va fer.
Això ha de ser una cosa que s'ha de castigar.
Però jo crec que s'ha de castigar l'àrea.
si passa al mig del camp amb jugades d'aquestes, són jugadors pillos, que al final doncs, guanyes una falta pel teu equip.
Sí, sí.
Jo estic fingir, molt d'acord.
Sí, però fingir que t'han fotut un cop de puny a la cara i que t'han agredit,
no.
T'han fotut una manotada al pit, home...
Una agressió, no.
Això són 5 minuts fora, en aquesta nova...
Ostres, m'agradaria veure...
Modern, 5 minuts fora, vés-te'n maco.
A veure què proposen. A veure què proposen, perquè també hi haurà normes aquí que seran... que no sortiran, perquè culturalment és molt difícil... És que jo veig molt difícil canviar coses en el futbol. Jo, per exemple, una cosa que veig molt clara que s'ha de canviar és el temps efectiu.
Ah, bueno.
Tot i que jo sóc un amant de la picaresca. No, però un amant, eh? I un amant, jo sóc un amant. M'hi declaro...
Ai!
Fan absolut de bordelàs.
Que n'ets d'avorrir.
No, però penso que el futbol, històricament, pues, també comporta això. I també fa una part del futbol. L'enganyar l'àrbitre, i ja sé que no és una opinió massa popular, però, bueno, aquell que és llest que rasca un penal, perquè hi havia la piel de plàtano, s'ha tropezat amb la piel de plàtano, clar, coses així, pues bueno...
La piel de plàtano, sí. Rotllo Mario Kart.
Són frases de, clar, frases de vestuari, no? Piel de plàtano, la siguiente ahí, no?
I... Bueno, o lo típic d'anar guanyant i perdre temps.
Bueno, clar, jo penso que forma part del futbol...
De l'essència.
I estaríem traient coses... Bueno, a mi em costaria molt de veure.
Clar, a més, és que també té a veure amb el tema del temps efectiu, amb el tema que comentem de l'excés de càrrega dels jugadors. És a dir, que els futbolistes ara ja no juguen 93 minuts, que ara juguen 100 i algo. Sí, llavors, sí. Al final, ja no són tants partits, sinó que a més de ser molts partits, són partits més llargs. No?
Llargs. Ahir, en el Mundial Sub-17, un partit amb 14 minuts d'afegit.
I no és inhabitual. Això ho veiem a la Premier fa uns anys, si us en recordeu, i deia, hola, però on van, esta gente? No, ja comença a ser, ja comença sí, a ser una realitat.
No, al final també un equip el que vol és, per exemple, el Getafe, no? L'exemple del Getafe de Bordalàs. Sí, aquest exemple serveix per entendre moltes coses. El Getafe, quan no ha tingut el Bordalàs, ha estat lluitant per no baixar a segona divisió.
Bueno, i estava quasi liquidat abans que vingués un altre cop.
Sí, i amb el Bordalàs aquest any on va el Getafe?
Sí, sí.
Fent uns partits que són... fumables, que no...
El Bordalàs el va agafar penúltim a segona divisió o últim i el va ficar a Europa League en 2 anys. Eh?
Jo no miro els partits del Getafe del Bordalàs perquè són soporífers.
Sí, perquè realment...
Són un avorriment, però clar, tu en canvi després mires... hòstia, què ha fet avui el Getafe? Ha guanyat, tu. Ha empatat. I mires la classificació, on està el Getafe? Clar, si tu no mires els partits, dius, hòstia, aquests tios són boníssims.
És la definició gràfica del fi justifica els mitjans, no? De veure que un tio que es juguin 20 minuts de partit i que es marqui un gol amb una jugada a l'àrea, és perfecte. És el partit.
Això és futbol.
No, i a mi aquest tio, sincerament, és un tio que em cau bastant malament, ho he de dir. I tenia una dicotomia molt seriosa, jo, quan hi va haver un moment que va sonar per l'Espanyol, aquest.
Oh!
I jo pensava, és que aquest tio, si ve, ens salva.
Oh, i tant.
Però no volia que vingués alhora, perquè no m'agrada aquest tio. Però era aquesta dicotomia, no? I si hagués vingut, potser et salva, aquest tio. Bueno, és aquestes històries. Ara, clar, després tu, com a espectador, tu voldries que tots els partits fossin com el Girona Atlètic Club.
Oh, increïble.
Clar? Tu voldries això?
Increïble.
Això? Que hagués vist
els
i tant.
Els que van pagar l'entrada... Barata.
Sí, sí. Poco me parece, no? Més coses que planteja la IFA, ho deies fa uns minuts, Quico, que només els capitans puguin parlar amb els col·legiats, cosa més habitual d'altres esports que del futbol. Hi ha molt de riure, però jo vull escoltar-vos. Primer i més important,
és, que
és possible arribar a aquest escenari o és utòpic? No, és que...
Jo crec que és impossible. Sí, a vegades el capità, vale, és el capità, però no pot estar per tot. Sí. Si a mi em fan una falta, jo tinc el dret de reclamar-li a l'àrbitre que m'han fet una falta.
Clar, el tema és, què vol dir que només pot parlar amb l'àrbitre? Què vol dir?
On està la línia, no?
Clar.
I si el capità és el porter?
I hem de jugar...
A Ter Stegen a 3/4 de camp rival a dir...
Exacte.
No, però s'ha de jugar mut, no et pots comunicar...
Això és com el bàsquet,
perquè,
eh?
Clar, hi ha el dubte, no?
Clar, no se puede hablar, no?, que diuen a vegades... Sí, jo crec que el que volen fer és intentar imitar el model bàsquet. Que és...
Doncs que comencin també per la part de l'arbitratge i que es posin un micro.
Però això ja sembla com un... Sí, exacte. Ja sembla com un, gairebé com un joc d'amics de cap de setmana. No, sí, saps aquests jocs? No pots dir la paraula tal, tu no pots...
No sortirà.
Això és molt difícil que tu no... O sigui, és gairebé una feina, diria jo, inassolible que tu, en un partit de futbol... que estàs nerviós, que no li diguis res a un àrbitre si no ets capità. És que és quasi impossible que no et dirigeixis a ell.
Però és que només que
sempre tindràs aquell impuls.
Falta, només que et pitri una falta, que tu creguis que no és, el teu primer impuls és girar-te a dir-li alguna
cosa. Clar.
Però, i en el rival, i en el company, eh?
I una cosa ben dita.
Sí, sí, no cal que sigui...
O si tu veus que hi ha unes decisions allà que són unes decisions que està prenent totalment equivocades i errònies, com... L'altre dia hi va haver un penal inversemblant en un partit de segona divisió. El vas veure, aquest?
I tant, sí. En un Racing de Ferrol.
Leganés Racing de Ferrol, que està guanyant el Racing de Ferrol per 0-2.
Minut 20.
El líder, minut... I li xiulen un penal a favor al Leganés, que a sobre li expulsen el tio. Escolta'm, si tu no ets capità, és impossible que puguis callar la boca davant d'allò.
És
que et surt dir-li alguna cosa. Encara que li diguis ben dit, però et surt dir-li.
És surrealista. El penal aquell és... Bueno, no sé.
Tots calladets i muts, és que és impossible.
No, no, jo ho veig impossible un altre cop, ja no per culturalment, si és que en el bàsquet també passa. O sigui, tots els jugadors parlen amb l'àrbitre. Que és més noble i... Sí, ho accepto. Però tots els jugadors parlen amb l'àrbitre.
Però crec que té a veure amb la cultura. És a dir... el rugbi, per exemple, tots els àrbitres de primera divisió estatal van microfonats, quan hi ha tele, això sí, és veritat, eh? Però, clar, al final, la figura de l'àrbitre, tu pots parlar amb l'àrbitre, i l'àrbitre t'explicarà per què ho ha pitat. Després pots estar d'acord o no, però crec que el fet de bunkeritzar el col·lectiu arbitral no ajuda. Perquè al bàsquet, per exemple, quantes vegades hem vist microfon en un àrbitre de la Liga Endesa i podem escoltar...
Oye, parla amb tots.
Exacte. Oye, Llull, tranquilo, tal, és que he visto que me daba un golpe... I es pot dialogar, es pot parlar, no? Jo crec que aquesta és la diferència.
Es pot dialogar i parlar còmodament i tranquil·lament.
Clar.
Anem cap a Ortiz Arias. Això és el que es busca.
Va, escolteu, 9 minuts i arribarem a les 11 del matí. Us informàvem a mitjans d'aquesta hora. Avui hem perdut una gran persona i un gran professional, com és Joan Beculla, el 71 anys, que ens ha deixat un dia com avui. Joan Beculla, que va ser homenatjat cap al setembre al CCCB, amb familiars, amb amics, amb polítics, expolítics. Joan Beculla, que va participar en molts mitjans de comunicació valorant l'actualitat política, té un fotimer de llibres explicant, entre altres, la història de Catalunya, 43 anys de professor a la Facultat de Ciència de la Comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona. O sigui que fixeu-vos la quantitat de periodistes que han passat també per les classes de Joan Beculla. I nosaltres, que en volíem parlar res, una estona, uns minuts, si era possible, amb un d'aquests companys i més que company amic de Joan Beculla, com és també el periodista i escriptor Vicenç Villatoro. Vicenç, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres avui a La Caravana.
Bon dia i gràcies a vosaltres per recordar d'aquesta manera en Joan, que em sembla, diguem-ne en termes, que cal fer-ho i és de justícia.
Vicenç, deixa'm preguntar-te primer de tot, com estàs?
Bueno, com deies, vam fer un homenatge, vam tenir l'ocasió de fer-li un homenatge al setembre en vida, sabent quines eren les expectatives. Mai saps els temporals estrictament, eh? Però saps que només hi havia un desenllaç possible i que era imminent. Per tant, la meva, diguem-ne, el meu sentiment ara no és de sorpresa, és de dolor retrospectiu, però també en part és de lleugiment en nom seu. És a dir, ell aquest últim període l'ha viscut amb dolor, i el dolor sense esperança és molt complicat. I per tant, amb un cert desig per part seva de que s'acabés. Per tant, és un sentiment ambivalent. El que mana és el dolor de la pèrdua, però aquest dolor ja el portem, diguem-ne, arrossegant des de fa dies. I després, en nom seu, gairebé aquest alleugiment de dir, bé, una agonia sense esperança s'ha acabat.
Ara ens parlaves, Vicenç, d'aquest homenatge que li veu fer al CCCB, on hi havia amics, expolítics, tota la plana política catalana. Un homenatge que a vegades a Catalunya no tendim a fer, i si el tendim a fer, normalment és tard.
Sí, perquè, és a dir, davant de la imminència i sobretot de la irreversibilitat de la situació, un grup d'amics ho van organitzar, jo m'hi vaig afegir, però no era del nucli inicial, i jo crec que en aquest sentiment val la pena que sàpiga que l'estimem. Vull dir, val la pena que li diguem, i que li diguem de manera que ho pugui sentir. I, per tant, el que ens va, diguem-ne, ens va fer feliços a tots, dintre de la poca felicitat de la convocatòria, era la tremenda resposta que va tenir. 4 presidents de la Generalitat, 700 persones, amics de totes les tendències i de totes les maneres de pensar, historiadors del seu gremi, periodistes que, com deia, s'han format en les seves classes. És a dir, constatar nosaltres i constatar ell aquesta alta valoració de la seva persona i de la seva feina va ser clarament consolatori. Consolatori.
També ho dèiem, que va participar en multitud de mitjans de comunicació valorant l'actualitat política, que té un fotimer de llibres explicant-nos també la història de Catalunya. 43 anys de professor a la Facultat de Ciència de la Comunicació de la Universitat Autònoma, com ara ens deia en Vicenç Villatoro. Quin és el gran llegat que ens deixa Joan B. Cull en un país com el nostre?
El Joan era un historiador de contemporània, i entre la història contemporània i el periodisme hi ha una frontera molt tènua. Per tant, curiosament, ell va exercir el seu mestratge com a professor a la Facultat de Ciències de la Informació, formant periodistes, i jo crec que el que ens ha deixat és, primera, a tots aquests periodistes i a tots aquests mitjans, la idea que el present no s'entén sense la història. Que intentar llegir el diari d'avui com si no hi hagués hagut diari d'ahir ens porta a no entendre res. Per tant, la formació en història, el coneixement de la història, és imprescindible per a la comprensió del present. Llavors, ell hi va aportar un molt bon coneixement de la Catalunya contemporània, de la Catalunya, diguem-ne, que posa els fonaments al nostre present d'avui. I, per tant, era un extraordinari tertulià i un extraordinari articulista, perquè podia parlar de l'avui amb aquestes, diguem-ne, amb aquest fonament. I l'altra, diguem-ne, aquesta capacitat analítica i aquesta capacitat d'explicar-se i d'explicar clar, la va exercir, sobretot, amb temes relacionats amb Catalunya o també amb altres temes. Per exemple, hi ha una història d'Israel, de l'Israel contemporani, del Joan Cull, que si hagués estat escrit en anglès en comptes en català, hauria tingut, diguem-ne, milions d'exemplars, perquè és probablement una de les més objectives, clares, pedagògiques que s'han escrit mai.
Una història, Vicenç, que si no erro, i ho dic perquè, igual que Joan B. Cull era un enamorat d'Israel i una apassionat d'explicar i explicar bé el conflicte, en Vicenç Villatoro és una altra d'aquestes persones que ens ha explicat multitud de vegades tot el conflicte entre Israel i Palestina i tot el que està passant. Si no erro, hi ha una petita anècdota en Joan B. Cull que va ensenyar precisament aquest llibre durant un escorcoll que li va fer la policia a Israel i a partir d'aleshores el van deixar estar.
Exacte, no ho sabia. Perquè les coses que li anaven molt a favor a vegades no les explicava. No, però doncs, em sembla magnífic. I no és un llibre de propaganda, és un llibre d'història, un gran llibre d'història. Uh-huh. Però vull dir que aquesta capacitat... És a dir, el Joan tenia conviccions. No era neutral en el món. Uh-huh. Era neutral en la catalanitat. Era un catalanista popular, venint de baix, eh? Però quan feia historiador es treia les ulleres, diguem-ne, es treia qualsevol ullera que tingués un color determinat, i quan feia historiador, sí, per exemple, el Joan és probablement una de les persones que ha anat a més congressos de partits a Catalunya en els últims segles, perquè anava tots, recollia paper, a tots li interessaven. Per tant, deies el llegat, doncs un llegat és aquest, és escolta, l'historiador ha de tenir conviccions, però la seva obra no ha d'estar dictada per les seves conviccions, no ha d'estar al servei propagandístic de les seves conviccions. Per exemple, ell té un llibre extraordinari sobre la història del russisme, el republicanisme russista a Catalunya, com tu ets un catalanista, deus ser un llibre contra el republicanisme russista. No, era un llibre, diguem-ne, si vols saber coses de veritat sobre el republicanisme russista a començament del segle XX, has de llegir el llibre del Cull. Sí. Pensis el que pensis, no és gairebé rellevant, perquè en termes d'informació i en termes d'objectivitat i en termes de, per dir-ho així, d'exhaustivitat, és insuperable.
Mm-hmm. I una persona, com deies, Vicenç, que ens va explicar i explicar molt bé perquè era un enamorat com tu, Israel, eh?
Mm-hmm. Sí, però un enamorat d'Israel que podia ser un absolutament crític, no amb la seva existència, sinó amb algunes de les seves polítiques, però que, sobretot, això, que, diguem-ne, que no es mirava el que podia passar ara, com si tot hagués començat avui, sinó que s'ho mirava amb una perspectiva històrica i amb una, i amb un coneixement dels fonaments i amb un coneixement de les fonts extraordinari.
Mm-hmm. Vicenç Villatoro, periodista, escriptor, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a recordar també en aquest programa la figura de Joan B. Culla. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Gràcies i gràcies per recordar-lo. Gràcies.
Mig minut i arribem a les 11. Fins aquí, evidentment, la tertúlia esportiva. Quico Parcerisas, Carlota Sambola, David Balaguer, Pol Corredoira, moltíssimes gràcies a tots per participar-hi. Perdoneu aquest incís, que a vegades passen coses i hem d'estar pendents. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Fins la propera.